converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Carles Valero, director de Relacions Institucionals de Bocento Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Joan Maria Claveguera, que és el director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, redactor de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel, benvingut també. El convidat del Converses aquest dissabte, el senyor Josep Maria Gai de Líbana. Bona tarda, molt bona tarda.
Carles, bona tarda i bona tarda a tots aquí. Gràcies per convidar-me.
Ell és, és professor de la Universitat de Barcelona, economista, jo diria que simpàtic i sobretot sincer, vull dir, no catastrofista com d'altres, expert a analitzar les finances dels equips de futbol, perico de dalt a baix, en veritat, i crec que també vostè va ser directiu del Real Club Esportiu Espanyol en el seu temps.
Sí, sí, va ser un any que va ser important perquè vam quedar cinquès a la Lliga i per un lloc, per un gol que ens van anul·lar a lo que era l'estadi del Sàdar, no vam poder, bueno, un gol que era reglamentari, el
legal.
Era Mazán, no, absolutament legal, l'Iturralde López ens va anul·lar aquell gol, des de 30 metres el va marcar, i aquell gol ens classificava per la Champions i hagués sigut el primer cop a la història de l'Espanyol que haguéssim jugat a la Champions.
I escolti, aquest any poden anar a Europa vostès també,
Sí,
les coses no es torcen gaire.
I vam estar a Glasgow aquest any.
Aquest any també, clar, estan ben situats a la Copa del Rei.
Sí.
Pot haver una final Barça-Espanyol de la Copa del Rei, possiblement, no?
Seria un moment...
si el Barça guanya la Lliga, vostès...
Seria apoteòsic i aleshores em faria molta il·lusió.
Això és com el conte de la Lechera.
Seria apoteòsic guanyar-lo.
Seria apoteòsic? No, arribar a la final. Perquè jo crec que el millor que es podria fer per Catalunya seria una final Espanyol-Barça, un exemple a Sant Mamés o al Bernabéu o al Camp Nou o al Lluís Companys, però em sembla que justament el dia de la final de Copa em sembla que hi ha un concert justament aquell dia, el dia de la final de Copa. Seria una imatge al món sensacional.
El Camp del Barça ho veuria bé, vostè?
Sí, home, el Camp Nou. Perquè
ho dic perquè la capacitat...
No, molt bé. No, perquè a més si hem de guanyar la Copa, fer-ho a lo gran.
I davant
del Rei.
Els aficionats
i davant de Sa Majestat del Rei, home, fantàstic. No, em sembla bé el Camp del Barça. Més capacitat que Cornellà al Prat. I el lloc ideal seria segurament el Lluís Companys. Però bueno, si per exemple juguem al Nuevo Sant Mamés sense cap problema, que em sembla que era en principi l'estadi proposat.
Escolti,
per
Barça, Espanyol i Sant Mamés, déu-n'hi-do.
Sí, està bé.
Aviam, econòmicament no li iria malament a l'Espanyol, no? Seria una bona inversió econòmica.
No, molt malament,
Europa...
sí, va molt malament. No,
perquè
la Copa és deficitària.
No, digui, està a l'Europa.
No, seria molt bé, perquè aniria molt bé si jugaria amb l'Europa League, això ens donaria... A més, sobretot, jo crec que li aniria molt bé a l'Espanyol, però també li aniria molt bé a la ciutat de Barcelona per tenir dos equips que siguessin europeus i també a la seva vegada diguem a Catalunya i l'impacte que això té des del punt de vista econòmic i de capacitat d'atracció, perquè vull dir aquest fantàstic hotel estaria ple de gent que voldria venir a veure l'Espanyol jugar.
Molt bé, escolti, el món del futbol aquí a Espanya però es resumeix amb el Barça i amb el Real Madrid, els dos equips més emblemàtics. Qui és més ric avui en dia?
Qui és més ric? Bueno, el més ric de tots per mi és l'Arsenal i el Bayern de Múnich, vull dir que no
hi ha punt de comparació. Cap dels dos, ni el Barça ni el Madrid?
No, perquè ens reunim moltes vegades del que és el concepte de ric des del punt de vista de facturació. El dia d'avui el club que més factura és el Real Madrid, que està amb 519 milions d'euros, i després ja tenim una sèrie de clubs, com poden ser, per exemple, el Manchester United, el Bayern de Múnich, després ve el Barça, que ara ha baixat una miqueta, i després tenim el Chelsea, l'Arsenal, vull dir clubs de primera importància. Però, fonamentalment, el que tenim que veure és la situació de fondos propis, de patrimoni net, de capacitat d'actius, i aleshores en aquest cas jo crec que hi ha clubs com l'Arsenal, que és impecable, el Bayern de Múnich, que és un altre club impecable, fins i tot el Manchester United, que té un altre posicionament, perquè és un club molt internacional. Per exemple, el Manchester, tots sabem que està a Manchester, que juga a l'estadi d'Old Trafford, que el seu domicili fiscal està a les Isles Caiman, que té un document del govern de les Isles Caiman que durant 20 anys no pagarà impostos, i que cotitza a Wall Street, per tant a Nova York. Per tant, vol dir que és un club que juga tranquil·lament la Premier League, que és com el Getafe en aquí, per entendre'ns a la Lliga, però que vull dir que té aquesta vessant una mica
interessant. I escolti, la Lliga Espanyola, o molts equips espanyols de la Lliga de Futbol de la Primera Divisió, acabaran fent catacrac?
Jo crec que es podran salvar una mica, depèn una mica d'Hisenda, no? Que Hisenda va, diguem, amb aquella madura que té que anar, però que no havia anat, i ara de cop i volta demanar-li als clubs que paguin tots els deutes que tenien, doncs els clubs no tenen capacitat. Jo crec que el futbol s'està reordenant, segurament acabarem amb el que serà una lliga de potser 16 clubs, o de 14 clubs, o de 15
lliga
clubs.
Lliga espanyola o lliga europea?
Sí, no, la lliga espanyola. I aleshores la lliga europea, no sé com es tindrà que ordenar, fer-ho competitiu també, però vull dir que jo ja veig que hi ha una classe alta al futbol i una classe baixa, perquè la classe mitja és dir, la classe mitja...
Està desapareixent, no queda.
Clar, salvo que mantinguis la força d'un sentiment, que és el cas de l'Espanyol.
Molt bé, jo com he estat parlant de futbol, jo no sé si el Manel, el Joan Maria, el Juan Carlos o el Salvador volen seguir la senda del futbol o volen canviar de... Sempre parlem de política i molta economia i de futbol no en parlem mai, jo. M'he atrevit a fer aquest pas, endavant.
No cedeixo la paraula als que vulguin.
Una cosa relacionada amb el futbol i amb la política, perquè aquesta setmana el president del Barça, hi ha hagut un jutge que l'ha imputat per un cas, no? Pel cas Neymar, i el president del Barça ha fet una declaració pública en la qual acusa alguns poders de l'Estat d'anar contra el Barça, i a mi m'agradaria que el senyor Gai de Liébana, que considera que és una ment privilegiada per parlar de números i de qüestions fiscals i de tot això relacionat amb el món de l'esport que ell explica també, ens doni una mica la seva impressió sobre el que ha passat aquesta setmana, la imputació de Bartomeu, si la veu vostè clara, si les afirmacions de Bartomeu acusant alguns poders de l'Estat per anar en contra del Barça, la celeritat amb la que s'han produït tots aquests fets, quin és el seu punt de vista?
Bé, jo crec que el Josep Maria Bartomeu és el que millor pot explicar exactament què és el que volia dir, però jo crec que ell es referia doncs segurament a algun efecte, per exemple el per què el Barcelona està imputat per un tema de delicte fiscal. Jo crec que hem de tenir en compte que és el primer cop després de la reforma del Còdic Penal que una persona jurídica és imputada, eh? Per tant, vol dir que no hi havia a Espanya cap precedent i el primer cas que passarà a la història d'imputació d'una persona jurídica és el Barça. I després hi ha un tema potser de la celeritat, no?, amb la qual s'ha actuat i fins i tot una mica el plantejament. I jo crec que val la pena una mica fer alguna precisió respecte a lo que és el cost de Neymar, no? El cost del Neymar és de 57 milions d'euros, després hi ha una sèrie de conceptes variables i en principi vull dir que no hi ha res més, vull dir que això és d'acord amb el que seria la normativa comptable. I a més sempre s'està dient, oh, és que s'han pagat una sèrie de xifres, etcètera, etcètera. Escolti, això són uns conceptes que són variables, costos variables, passius contingents, i a més vull dir, hem de veure que si el Neymar es va arribar a dir, no, és que té un cost de 17 milions d'euros, que és el que s'accepta, que és el que s'ha pagat al Santos, no? Escolti, perquè s'han de comprar els drets econòmics, no solament els drets esportius, i el Neymar és comprar un actiu, i quan compres un actiu, i és un actiu intangible, has de pagar un preu, a més t'obre negoci, aquest negoci vol dir tens que pagar l'entrar a aquest mercat, i en definitiva vull dir que des del meu punt de vista és una operació econòmicament que no hi ha cap tipus de problema, i s'han volgut veure una sèrie, doncs diguem, d'implicacions fiscals que imagino que el temps posarà al seu lloc i que no hi ha cap, per mi, cap aspecte de delicte fiscal.
Per tant, això dona la raó al Barça.
En el cas que sigués d'aquesta manera, doncs aleshores potser el senyor Bartomeu tindria que dir, escolti, i ara per què ens han imputat a nosaltres? I amb uns altres no, quan dic amb uns altres no, aquest, el que sigui, vull dir, anem a per què m'han imputat. Fins i tot el Barcelona és un club que té una informació comptable que és transparent, vull dir que no hi ha cap club a Espanya que doni la informació comptable amb el detall que la dona el Futbol Club Barcelona.
Ni l'Espanyol. Ni l'Espanyol.
Bueno, l'Espanyol la dona molt clara, eh? L'Espanyol també la dona molt clara, vull dir, jo, a veure, perquè
l'Espanyol
estàvem a l'altra lliga i estàvem més pensant en la Copa, en aquest cas, però vull dir que ara si anem a la lliga, tornem a la lliga. Joan Carles, no, en aquest cas no, l'Espanyol també la dona molt clara la informació comptable i vull dir, es dissecciona, s'explica, vull dir, tot el problema, per exemple, del fiscal que té l'Espanyol està perfectament explicat a la memòria, els comptes anuals, l'auditor també el comenta, i el Barcelona exactament igual, vull dir, és que els comptes del Barcelona són impecables i vull dir que no hi ha altres clubs que donin la informació, en aquest cas doncs ens podem presumir els catalans de tenir dos clubs que donin el detall d'informació comptable com donen el Barcelona.
Per tant, des del seu punt de vista, no hi ha cas Neymar.
per mi no hi ha cas Neymar en absolut.
I ni hi ha conxorxa política.
D'un moment del que jo conec, eh? Vull dir, però igual sí, sí. Sigui una cosa tangencial, sí. Però que a mi no em consta.
I conxorxa política
esportiva? No, política no, Bartomeu, però potser, no sé, a veure, hi ha que saber per què se li ha posat una querella, per què ha entrat, per què hi ha hagut tota aquesta celeritat al procediment.
Una mà negra la veu vostè, això sí, no? Eh?
Negre,
una
mà negra? Negre o blanc?
No, a veure, a vegades vas amb el cotxe, per exemple, jo vaig a Barcelona cap a Saragossa, que vaig a vegades amb el cotxe i tal, igual hi ha boira, hi ha una zona que hi ha boira, i aleshores tens que posar una mica les llums perquè dius, escolta, la boira, que no t'aparegui per aquí algú que deia, bueno, doncs una mica potser igual a zones de boira.
Jo crec que el seu gall de l'Ibre sap més coses de les que ens diu, Juan Carlos, però bueno, no. Juan Carlos, vinga.
Continuant amb el Barça.
Això el tema de la setmana, quan s'entra amb el futbol.
Igual en lloc d'una mà negra hi ha una mà blanca.
Sí, i el Clavi insisteix amb la mà blanca.
Vols dir innocent? Una mà blanca innocent, vols dir?
Impoluta.
Blanquiblava no ho és.
Valero, pregunti.
Sí, no, la qüestió és, continuant amb el Barça, però canviant. Les eleccions del Barça seran les eleccions número 5 d'enguany. Dos eleccions, a Espanya.
Tenim una barbaritat, no?
Les andaluses, el març.
Sí.
El maig, autonòmiques en mitja Espanya i municipals a tota Espanya. 27 de setembre les anticipades catalanes i després les generals, no?
Que diuen sí. Que diuen el 20 de desembre o...
efectivament, 5 no, eleccions comptant les del Barça,
sí.
La inèrcia que tenim econòmica i que tothom en el món reconeix en Espanya que estem sortint bastant bé i tal, vull dir, amb un període tan llarg d'un any de electoral que sempre històricament s'ha dit de que es paralitza tot, això ens convé? Paralitza econòmicament aquest període d'un any tan llarg que no es prenen decisions, o les que es prenen són de cara a la galeria? Ja pregunto al professor d'Economia.
No, jo, a veure, jo particularment tinc aquí davant, doncs, perquè és un tema que pot sortir en qualsevol moment, no, les previsions de la Comissió Europea d'ahir, que jo crec que, doncs, que, bueno, que donen unes expectatives molt bones amb la majoria de punts per l'economia espanyola, i jo crec que, hombre, en aquests moments el president del govern té que estar sacando pecho, no?, amb el bon sentit de la paraula, perquè diu, escolta, això va sol, doncs va fantàstic i tal. Clar, hi ha un aspecte que a mi em preocupa, perquè que fonamentalment aquestes previsions estan construïdes o estan calculades a partir del que és el manguerazo del Mario Draghi, eh? Per tant, vol dir després del que són els estímuls monetaris. Per tant, vol dir que, clar...
I el petroli.
I el petroli, clar, bueno, no, és que agafo això, i a més vull dir tipus d'interès, l'euro també a la baixa amb el tema, diguem, de l'exportació, amb el dòlar, paritat, vull dir que tot això està sumant a favor. Per tant, és un any magnífic, doncs, per fer eleccions, però, clar, les eleccions tenen un petit inconvenient. A veure, m'encanten perquè aleshores tothom et saluda, venen a casa, en reunen amb tu, et donen la mà. Escolta, jo que teníem pendent, ja me'n recordo, no et preocupis que ja la setmana que ve ja ho tens.
Prec nota.
Clar, aleshores ve una mica el que seria el problema de què és el que comporta les dàdives d'un any electoral, no? Clar, això a mi em preocupa una miqueta en el sentit que la despesa pública es pot relaxar una mica i després el tema del dèficit. I després hi ha un aspecte que és el que no s'ha dit, però que jo veig aquí que gairebé el dèficit continuarem amb una situació deficitària important, cert que no som els únics, i després el deute públic sobrepassa ja el que seria la barrera del 100% del PIB i després la situació de l'atur, perquè avui l'atur ja comencem a confirmar que hi ha un atur molt estructural que no hi ha manera de recuperar-se, no? Per tant, vull dir, és un any electoral que pot ser perillós en aquest sentit.
Mm-hmm. Salvador.
Sí, jo, sí. Si m'ha semblat malament, també té les dades referides a Grècia, o m'ho ha semblat? Són d'Espanya?
Tinc aquí les d'Espanya i les de Grècia. Les de Grècia, per exemple, bueno, té un creixement del 2,5%, per tant, una miqueta superior al d'Espanya. Per l'any 2016 del 3,6%, per tant, superior al d'Espanya. Després té una tasa d'inflació pel 2015 del menys 0,3, inferior a la d'Espanya, de menys preu, menys IPC, i després el 2016 igual. I l'atur, l'any que ve, el 2016, quedaria el 22% a Grècia i gairebé el 21% a Espanya, per tant...
I ho enganxem a això, a la dada de Grècia, perquè també aquesta setmana, o la setmana passada, va haver-hi eleccions en Grècia, una cosa ràpida que és aquí vista, que en 24 hores ja tenen govern,
sí.
I en una setmana ja estan treballant, no sé com. Vostè, aquesta fàbula...
Això està bé, no?
No, això és quan les coses cal fer-les, no cal esperar 3 mesos per fer un govern, i més quan es té la majoria suficient, no cal fer... No, però aquí s'està... traslladant un missatge en el sentit de que Alemanya sembla que és la dolenta, la inflexible, la que no vol donar joc als grecs, que són els grans patidors, tota vegada que el recordar que ja va tindre una reducció del 50% del seu endeutament, una quita, una quitança, i sembla que aquí el problema són els alemanys, que són obtusos, com podria dir aquí, en el sentit de que ells no volen. Aquest és el missatge que a vegades està apareixent, i dijous el ministre d'Hisenda alemany va fer un comentari respecte de les promeses que feia el govern grec, que deia: hombre, me parecen bien las promesas cuando se hace con el dinero de otros. Deben ser que tothom tindrà la seva part de raó. Com ho veu vostè, en el sentit de, i més si tenim en compte aquest escenari polític que parlàvem abans, i aquí tenim un altre que si podia semblar o agermanar els que governen ara a Grècia, que són els Podemos, com veu vostè el fet de que unes persones han dit que farien determinades coses però que la realitat no els hi permet fer aquestes coses? Perquè jo puc prometre molt, però després la realitat no em permet fer aquests compliments.
Això, Salvador, em recordo una mica fa 3 anys i poquet aquí a Espanya, eh? Vull dir també que es van prometre moltes coses i que després realment es van incomplir. Jo crec que ells tenen que continuar, els nois de Syriza tenen que continuar amb el que han sigut totes les promeses que han fet, perquè si no aleshores la gent, l'electorat, sortirà al carrer, com ahir es van començar, o abans ahir també, es van posar nerviosos i ja començaven pels carrers d'Atenes a dir la seva. A veure, jo crec que Alemanya té que complir un paper de lideratge que és necessari dintre de la Unió Europea, i té que marcar les pautes de lo que seria les polítiques d'austeritat. És a dir, ens agradi o no ens agradi, vull dir, sempre hi ha el germà gran que és el que marca una mica quin és el camí que es té
que
seguir. O sigui que
estem molt, alguns ho ha de recordar, no?
Exacte.
O sigui que estem molt, alguns ho ha de recordar.
No, clar, i vull dir que, per exemple, la gent que diu, escolti, vostès no poden gastar més, vostès no poden afluixar des del punt de vista de les polítiques fiscals, es té que mantenir l'equilibri pressupostari, etc etc. Vull dir que, aleshores, això em sembla evident. El que passa és que, diguem, hi ha dos extrems, no? El que seria, diguem, la situació del poble grec que està patint el poble, estic enraonant del poble, d'una classe mitjana, que aquesta classe mitja va desapareixent perquè la classe mitja o és alta o és baixa, i aleshores aquí tenim un petit problema, que és que aquesta classe mitja va baixant, la classe mitja baixa va baixant, la classe mitja alta va baixant també, i aleshores el pitjor que es pot fer és perjudicar les classes mitges, perquè és quan el poble es comença a revolucionar. I aleshores, clar, diuen, escolta, quina és aquesta política d'austeritat que ens marquen totes aquestes exigències? No volem, i Syriza està ara rondant per tota Europa dient, escolti, no volem això. Però després Alemanya et diu, hi ha que complir. Clar, i qui paga? Però hi ha un aspecte que a mi m'agradaria també destacar en aquests moments, i és que el dia d'avui, és dir, dades corresponents a l'any 2013, el producte interior brut de Grècia és de 182.000 milions d'euros, i abans que comencés tot aquest tema del seu rescat, de la seva intervenció, era de 242.000 milions d'euros. És a dir, que hi ha una qüestió que aquí també hem de veure, que nosaltres hem baixat amb el tema del producte interior brut. Espanya tenia 1.100.000 milions d'euros amb el PIB ja actualitzat, i ara tenim 1.064.000 milions d'euros al previst pel tancament del 2014. Aleshores, clar, hem de tenir molt clar un petit aspecte. És a dir, jo potser ho he fet malament, però escolti, les polítiques m'han portat a el que seria una contracció del PIB tremenda. Perquè quin és l'element clau a nivell de càlcul del PIB? Home, és el consum. Vull dir, una cosa és que ho veiem des de l'oferta o des de la demanda, però vull dir que hi ha un tema de consum, i la gent, com està empobrida, no pot consumir, i els pensionistes no cobren, i els funcionaris no cobren, i aleshores què passa? Que la gent està entrant en una situació de desesperació. Què hi ha que fer? Jo crec que hi ha que habilitar, de fet el Banc Central Europeu ja ho ha fet, aquesta línia especial de finançament de 60.000 milions d'euros perquè arribin al mes de juny, i hem de plantejar la situació tal com és. Grècia és una empresa, és un estat que està en situació de fallida. Vull dir que aleshores està amb el que seria un concurs de creditors, per tant hem de fer una de dos. O el matem fora, que se'n vagin amb els russos, que es morin, etc. O si no, el tenim que posar a la UBI, li anem a donar respiració assistida, li anem a dir, escolta, això és el que tens que fer, i anem a fer un pla de reestructuració de futur que puguin reestructurar el seu deute i que no hi hagi cap problema. I que aleshores, vull dir, de la mateixa forma que el Fons Monetari Internacional i el Banc Central Europeu ho estan fent i ho suporten, doncs escolta, anem a fer-ho i anem a ajudar els grecs, perquè vull dir, jo no vull a Grècia, perquè jo segurament part de la meva cultura li dec als grecs, i vull dir, i ja sé que les no hi ha cap gran empresa internacional a Grècia, ja sé que no hi ha cap barco matriculat a Grècia, ja sé que no hi ha cap gran milionari que visqui a Grècia, però sí, que viuen a Atenes, però viuen a Atenes tot,
visqui
però
fiscalment.
Ningú... Exacte, vull dir que tot això ja ho sé, arreglem això.
I els espanyols, hem prestat 26.000 milions als grecs.
Sí,
també hem de continuar ajudant,
bueno, a veure,
perquè
això...
també tenim molt de patiment.
Però sí, però, aquest, però aquest és un tema de l'escala, tu. És el tema de l'escala, la comunitat. La meva dona està molt empipada perquè resulta que nosaltres ja portem pagats 3.500 euros a compte de les reformes de la façana i en canvi hi ha 5 que no han pagat i encara deuen les quotes. Bueno, doncs ja li dic, escolta, doncs ens fem una casa sols, estem sols i no tenim relació amb ningú. No, això no. Bueno, doncs,
en quina fórmula màgica... home, ni en quina fórmula màgica...
Ara és el que anava a dir, no?
Es pot fer això que vostè...
Ah, és molt fàcil, reestructurar el deute.
Reestructurar el deute.
Bueno, hi ha que mentalitzar, però...
Que les multinacionals
però aquest tema, sí, però aquest tema no ho arreglarà cap inspector d'Hisenda ni cap senyor de la Troika, sinó que s'arreglarà en altos niveles fent lobby. Vull dir, això es té que arreglar mentalitzant aquesta gent que donguin un pas cap endavant i mentalitzar aquesta gent que tenen que ser seriosos, que aquella Grècia que sempre ha sigut és una Grècia d'Europa i que Europa l'ajudarà, però que tenen que donar un pas cap endavant. Vull dir, és un aspecte d'educació, de pedagogia, que jo crec que es té que fer. Vull dir, aquests senyors no els pots enviar un inspector de la Troika, ni molt menys. Vull dir que és un tema que es té que enraonar des de dalt. Aquests senyors són senyors que tenen poder, són senyors que es mouen internacionalment. Anem a convèncer-los que donin un pas cap endavant.
Jo seguint en...
Manel, em deixes dos segons o cinc segons que situï els oients. Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del professor Gai de Liébana i amb el Joan Carles Valero, el Salvador Guillermo, el Joan Maria Claveguera i el Manuel Manchón, que és el que volia preguntar. Endavant, Joan Maria.
Sí, no,
el Joan Maria, que està aixecant el dit i m'està despistant.
Tenia pensat una qüestió molt rellevant que ara aniré, però vull abundar amb el que deia sobre la reestructuració de deute. Si recordem, no sé si podria ser una fórmula, però el ministre Varoufakis d'Hisenda grec ho ha plantejat, més o menys ho ha plantejat en aquests termes, de fer una mena de deute permanent, de deute com va passar amb l'Ajuntament de Barcelona a l'exposició de l'any 29, que es va pagar tot el que es devia fa poc, fa relativament poc.
Jo ho vaig comentar l'any passat, crec recordar que ho vaig comentar aquesta conversa aquí, el deute perpetu, que és la meva obsessió.
El
deute perpetu, que és de l'any, era de l'any 48, és a dir, que venia de la reconstrucció de Barcelona després de la guerra, i això es va acabar de liquidar, em sembla que va ser en 1998, perquè era de 50 anys. Vull dir, el Varoufakis el que demana són dues coses. Primer, anem a reestructurar el deute, i una part que és, diguem, la part gruixuda, que serien els 190.000 milions d'euros que devem a la comunitat internacional Banc Central Europeu, aquest tindríem que fer una indexació, és a dir, anem a vincular-lo a el que seria el creixement del PIB, cosa que a mi em sembla molt bé, és a dir, perquè moltes vegades quan tu fas una emissió de bonos corporativos, de deute corporativa, ho estàs d'alguna forma indexant respecte a el que seria el teu benefici, la teva evolució de negoci, per tant, em sembla molt bé. Si a mi les coses em van millor, jo pagaré. Però, a més, també el que jo em vull reservar és la possibilitat de cancel·lar anticipadament aquest deute, molt bé. I l'altre és un deute que jo reestructuro també, que sigui deute perpetu, però que aquest deute perpetu també jo el pugui cancel·lar anticipadament. Vull dir, això és un concurs de creditors, que... ordenar, estructurar, reestructurar el passiu.
És que si ara explicant als oients que molts poden tenir una hipoteca a 40 anys, perquè les donaven fa poc, i resulta que el termini mig del deute grec està 30 anys.
Clar.
Per tant, de 30 a 50, jo crec que no seria molt complicat fer-ho. Però vaig amb una altra qüestió. A la Comissió Europea ha previst un creixement per a Espanya millor del previst, tot i que d'alguna forma actualitza el que va fer al novembre, perquè no tenia en compte ni el tercer ni el quart trimestre del tancament de 2014. L'ha elevat al 2,3% de creixement al 2015, i considera que un dels motors serà el consum intern, un dels motors d'aquest creixement a Espanya. La meva pregunta està basada en això. Aquest creixement del consum és del conjunt de l'economia espanyola, és a dir, del conjunt dels ciutadans, o d'una part de gent que ja feia segurament un any o dos que podia començar a gastar i que ara el seu entorn li permet que per qüestions psicològiques s'atreveix a gastar més? Perquè llavors no estaríem parlant d'una recuperació econòmica sòlida, sinó d'aquella gent que ja podia gastar
i que ara consumir seríem... més.
És així?
A veure, jo en principi hi ha un aspecte que pot afavorir el consum, que seria el que hem comentat fa un moment, eh? El tema del petroli, per exemple. Jo tinc un amic meu que quan omple el dipòsit de benzina li costa 300 euros i ara li està costant 200, no? Per tant, vol dir, fixa't tu, cada setmana quan vaig omplir el dipòsit de benzina em sobren 100 euros. I què faig amb aquests 100 euros? Aquest, com li sobren 100 euros, diu, escolta, començo a gastar,
deu
a gastar...
No, perquè deu ser un cotxe gran.
No, bé, un cotxe normalet, vull dir, que no deixes gola de rei. Es poso l'exemple expressament.
És un percentatge molt important.
No, exacte, vull dir que aleshores no, però ho estàs notant perquè tu, per exemple, omplies a 60 euros, 50 euros, i ara igual són 40 i alguna d'euros, per tant, notes la diferència. Per tant, et sobren uns dinerets que si dius, escolta, jo ho pago en metàl·lic, ningú paga en metàl·lic, aquests dinerets que jo tenia destinats per lo que era al pagar la benzina, els que no pago els deixen aquí a la guantera del cotxe, perquè no pugui veure cap caco, els deixen aquí al cotxe i, escolta, i vaig acumulant, i què faig amb aquests diners? I ara ve el dubte, no? Perquè què faig amb aquests diners? Com em sobren diners, aleshores jo puc, en definitiva, gastar més, o puc liquidar deute per quedar-me tranquil perquè no vull tornar a patir amb el deute, o, escolta, com jo veig incerteses al futur, el que faré serà guardar dinerets. Clar. També hi ha un altre aspecte, la baixada de l'IRPF, del tipus de retenció, que jo, la veritat, si grita, no he vist en aquest primer mes de gener. Jo no he vist a ningú llançant coets, eh? Per tant, vol dir que no he vist allò d'escolti, que de tal. I després l'altre tema clau, ho deia molt bé el Manel, no? El tema de que es refan les previsions, i es fan les previsions tenint en compte tancaments de tercer, gairebé, i quart trimestre, ja també, però hi ha una qüestió, i tenint en compte els estímuls monetaris del Mario Draghi, perquè vull dir, clar, és que el Mario Draghi posa, és que el que ha fet que l'economia nord-americana hagi crescut a una tassa superior al 3%, al 3,5, al 3,6%, i no tenir gairebé atur, tenir un 5,6% d'atur, o fins i tot, crec que menys aquest mes, ha sigut els estímuls monetaris. I aquell model que tant criticàvem des d'Europa perquè estàvem amb una rigorositat monetària tremenda, aquell model ara l'hem portat cap aquí, però és que aquell model també el van portar cap a Anglaterra, i Anglaterra igual té una miqueta d'inflació, el que vulguis, però l'economia britànica va també com un coet.
I el Japó, que també...
El Japó, el que passa és que la van pillar pel tema de l'IVA, van pujar l'IVA i aleshores el consum s'ha frenat. Per tant, hi haurà un tirón de lo que serà el consum? Hombre, potser no veig a la gent del tot animada, sí que en canvi estic veient el que són moviments, i vull explicar un moviment que em dona fe al futur amb el que seria el consum. El Corte Inglés. Puc enraonar, no?, del Corte Inglés?
Sí,
doncs enraono del Corte Inglés, perquè el Corte Inglés va comprar el mes de novembre el que és tot aquell solar de Nuevos Ministerios, que sortia a la venda per 42 milions d'euros, va pagar 136 milions d'euros i construirà el centre comercial més gran del món. Aquest projecte, quan el Corte Inglés el madura, és que està veient macroeconòmicament una perspectiva de rellançament del consum en un període de 2 anys, i vol dir que aquest consum es rellençarà a Madrid, per tant vol dir que Espanya, en aquest aspecte...
Però a crèdit, perquè aquest Nadal s'ha vist que també
les vendes
han anat a crèdit.
Clar, ha sigut, per exemple, o el Dimas Gimeno, que ha revolucionat amb aquests anuncis pel dia 14 de febrer una mica el que era la política del Corte Inglés, i que li ha fet guanyar-se una gran simpatia, diguem, a tothom, no?, independentment de les seves tendències, però en aquest cas jo crec que és molt important a veure també que es té que potenciar el crèdit. És a dir, hi ha una cosa clara, si la gent té que gastar d'acord amb els diners que té a la butxaca, la gent no gasta. La gent gasta perquè vas amb el que seria, diguem, la tarja.
Però en tot cas, li volia preguntar, o sigui, el motor del creixement d'Espanya ha de ser aquest consum intern?
Jo crec que l'estructura clau és tenir una indústria molt potent. Quan diem indústria amb el màxim sentit de la paraula, no estic enraonant de les fàbriques en ximeneies, estic enraonant, per exemple, Balears, que és l'única comunitat autònoma que els últims 4 anys el seu producte interior brut ha crescut, a Balears, eh? Balears no no ha decrescut, ha crescut, i és gràcies a que té un 82%, que és de serveis, però que és indústria hotelera, o Canàries, que està patint una miqueta, però que s'està refent. Per tant, hi ha que muntar una indústria del segle XXI.
Jo, Maria, sí, clavegarà, sí.
Jo espero i desitjo que el Corte Inglés no s'equivoqui i que aquesta inversió sigui una realitat i respongui a la previsió que fa, que les coses vagin bé. Però, i vostè ho ha dit abans, no coneix ningú que hagi llançat coets aquest mes de gener. I aquí vull anar, parlant amb restauradors, parlant amb petits empresaris, a mi m'han arribat a dir que aquest mes de gener és, des del punt de vista comercial, pitjor que el gener del 2014. No sé si és una percepció equivocada o no, però d'entrada m'ha arribat per diversos costats. I aquí volia anar. A veure, jo tinc davant meu diverses informacions que ens parlen de macroeconomia, dient que l'índex de producció industrial ha augmentat un 1,3%, que el producte interior brut augmenta, que els concursos de creditors han caigut un 34,8%. És a dir, sembla que la cosa vagi bé i que hi hagi llum al final del túnel. Però quan parles amb les famílies, quan parles amb la gent del teu poble, aquells amics de la infància que no viuen en aquesta capital, que no són ni polítics, ni banquers, ni periodistes, et diuen: això us ho inventeu a les tertúlies vosaltres. La crisi continua instal·lada amb les famílies. Les famílies no arribem a fi de mes. És clar, mentre hi hagi aquest doble discurs, el del terreny teòric, que és el que nosaltres estem parlant en aquests moments, i el pràctic de les famílies, que no ho veuen així, el terreny està abonat per partits com Podemos. El CIS aquest mes ja li dona la segona posició amb intenció de vot. M'agradaria que vostè, des de la seva perspectiva, ens analitzés això.
Ja, jo crec que tant ahir com avui les portades de la premsa són més que significatives. España, la punta de lanza, el líder del crecimiento económico, i mirem la fotografia que hi ha sota d'aquest titular, una pobra mare amb nens que no pot pagar la calefacció i que es moren de fred a casa seva. Aquesta és la realitat. Vull dir que els indicadors macroeconòmics van de conya, que tot va molt bé, però que la recuperació de veritat no està arribant a la gent. Estem enraonant del tema de l'índex, per exemple, de productivitat industrial, de confiances, etc., que s'ha incrementat. Però jo ja he vist com han tancat les empreses i estan tancant els seus comptes de resultats de l'any passat, i el sector industrial estan mantenint vendes, cosa que també d'alguna forma ve ratificada per lo que és que l'exportació ha crescut una miqueta, però no ha crescut d'una manera brutal, i fonamentalment ha crescut pel sector de l'automoció, que és un sector que s'obre molt al món, però vull dir que la indústria catalana està picant pedra per anar obrint una miqueta més el que seria el mercat. Concursos de creditors, és que jo crec que ja ha passat l'eufòria del concurs de creditors i ara ja no queden empreses, diguem, que puguin fer concurs de creditors, perquè tot el tema que era, diguem, el motor, que eren immobiliàries, constructores, etc., aquestes ja està, vull dir que ja s'ha exhaurit, per tant hi ha una caiguda molt important. Ara, el problema que hi ha a les empreses, encara que hi ha algunes que tenen un endeutament elevat, i les que, com comentàvem abans, no?, les que han sobreviscut són les que estaven capitalitzades. Per tant, vull dir que ara el que ha sortit o ha viscut després d'aquesta epidèmia de peste que hem tingut econòmica, vull dir, jo crec que aquest és el fort, que és el que en principi pot resistir. Però les famílies no està, la gent del carrer no està notant encara la recuperació, perquè entre altres coses no ha augmentat el número de llocs de treball, etc. Sí, però hi ha la figura del subempleo. El subempleo, vull dir que hi ha algun tio o alguna persona que està treballant per unes condicions que no són, diguem, de retribucions mínimes.
Juan Carlos.
Sí, jo li voldria preguntar ara a aquest català que té tanta projecció en els mitjans de comunicació de tot Espanya, per la seva pedagogia. A vostè sempre li pregunten sobre Catalunya, perquè clar, sí, és un tema recurrent, no?
El procés.
I llavors jo no ho faré, no? En tot cas, de forma directa, en el sentit fa una setmana va estar aquí un altre economista, segur que el coneix, el senyor Carles Tusquets.
Obre. El conegui, l'admiro i sí, hombre.
I ens va dir que fa anys que diu i manté que Catalunya no es pot permetre ni un minut estar fora de la Unió Europea ni de l'euro, ni un minut, que no pot. Volia preguntar-li si vostè és partidari del mateix davant de possibilitats de declaracions unilaterals, no, en les que, bueno, el fet de suposar que ens mantindríem dintre d'Europa és molt de suposar, no? Aquesta és la primera variant, i després aquesta campanya de 9 mesos de les eleccions autonòmiques anticipades, plebiscitàries, etc., tothom hi ha un batiburrillo aquí bastant important, si ens convé com a catalans, quan hi ha moltes inversions estrangeres, doncs, que comparativament han caigut, no?, respecte a anys anteriors, no?
9 mesos, Jean-Carles, és el que triga un embaràs, no?, un parto, però també la Lliga, la Lliga, vull dir que 9 mesos, no?, i mare de Déu, es fa llarga la Lliga, perquè comences d'una manera i després vas acabant d'una altra. A veure, jo crec que hi ha dos qüestions aquí. Primera, gràcies per dir català immediàtic i que està quedat això. No, jo encantat de la vida, i vull dir, i a més, jo tinc bona relació amb tothom, per tant, amb aquest aspecte, vull dir que bé, i crec que hi ha que, sempre dic, tender puentes, allà ens hem d'entendre, règim de concert, règim de finançament, escolta, anem a buscar una cosa i ens entenguem tots i que tots ho fem bé, perquè vull dir, no pot ser anar amb aquesta idea, perquè clar, jo per exemple, que estic per tota Espanya, no sé si ho he explicat algun cop, però per exemple a Corunya, vaig donar una conferència organitzada pel Col·legi d'Economistes, i a l'acabar hi havia entre el públic un senyor que em diu, a ver, usted que es independentista i culer i tal, a mi no me fastidio, vull dir que d'alguna forma ja t'estan etiquetant, no? Per tant, jo crec que hem d'anar d'una manera bona, amb cara d'alegria, i ho tenim que negociar. Si Catalunya donés un pas cap endavant, en raonem amb claretat, si donés un pas cap endavant, quedaria fora d'Europa, de la Unió Europea, i no se l'admetria. Per què? Perquè si no, Baviera el dia següent ho faria el nord d'Itàlia, el Vèneto, ho farien els altres, i el això seria un enrenou, i tot aquest procés d'integració que s'ha buscat quedaria doncs en res. Per tant, en aquest aspecte Europa dirà que no, a dir, escolti, vostès se'n van, doncs se'n van a dies molt bones. I clar, una part d'un estat que se'n va automàticament deixa de pertànyer a la Unió Europea, i quan deixes de pertànyer a la Unió Europea tens que sortir de la Unió Econòmica i Monetària, però és que a més, per tu tenir l'euro has de tenir un banc central, que aquest banc central sigui accionista del Banc Central Europeu. Si no és accionista del Banc Central Europeu, no pots tenir l'euro, salvo que et donin una vènia, que és el cas, per exemple, d'Andorra o San Marino, que tenen un permís, en aquest cas Andorra, per lo que és una vènia donada per França d'una banda i Espanya de l'altra. Per tant, en conseqüència, què vol dir? Que una economia a Europa que quedessin fora de la Unió Europea, que qualsevol tipus de transacció amb la resta d'Europa i amb la resta d'Espanya, diguem, estigués gravada per la TEC, la tarifa exterior, que grava el que serien els arancels, per entendre's, aleshores, què passaria? Que això seria mortal de necessitat, i aleshores, clar, hi ha un tema que sempre el capital vol estar en un lloc que estigui tranquil. Fixa't a Grècia, estem enraonant de Grècia, no passa res, s'arreglarà i tal. Digue'ls-hi amb els que han tret 12.000 milions d'euros durant aquests dies dels bancs grecs.
Sí, del 25 de gener.
Exacte, i que aquests diners estan com a Escòcia, no? Passava el mateix, no? Escolta, anem a votar, però hi havia 100 i escaig mil de milions d'euros que havien anat cap a Londres, no? Per tant, jo crec que hem de buscar. El que passa és que hem de buscar una manera que tots estiguin contents, per tant, que tothom s'entengui, però vull dir, anem a buscar una sincronització, però no podem estar nosaltres, l'economia catalana no pot quedar fora d'Europa.
En certa manera, doncs, ens estan enganyant els que diuen que no ens passaria res si
No, és que ells ho saben, jo és que a vegades és que em diuen, no, és que té una jau perquè nosaltres, a veure, l'economia catalana, Catalunya té un pes de l'1,45% al PIB de tota Europa, l'1,45%, és a dir, és important, però vull dir que és com Grècia, una miqueta més, vull dir, a tota la Unió Europea. Vull dir, clar que som importants i clar que estem sumant, però vull dir que nosaltres ens quedaríem fora. No poden dir, no, nosaltres no ens quedarem fora, perquè ens diran, no, ens quedarem fora. I a més ens quedarem fora perquè després els alemans diran, és que Baviera farà el següent pas, els francesos al País Basc d'una banda, el nord d'Itàlia d'una altra, i això començarà a ser un enrenou tremendo. Per tant, i després ens quedem fora de l'euro, però és que ens quedem fora de l'euro perquè no tenim banc central. I al no tenir banc central, no hi ha ningú que sigui accionista del Banc Central Europeu. I si tu no ets accionista del Banc Central Europeu, no pots tenir l'euro, perquè ara arribaran 100.000 milions d'euros aquí, procedents del Banc Central Europeu, i arriben perquè ens toca, si mirem el repartiment proporcional, el 8,88%. És que el 8,88% és la participació que té el Banc d'Espanya al capital del Banc Central Europeu. Per tant, aquesta és la realitat. I això hi ha que explicar-li.
I què hauria de fer el govern espanyol per evitar aquesta catàstrofe de grans dimensions? Bé,
el govern espanyol
respecte a Catalunya que...
Venir a Barcelona, jo li he dit a persones del PP i a prop, i que estan a prop del govern, li he dit, oye, que Catalunya existe. No, hombre, però si el presidente va a Catalunya, el presidente va a ver a los del PP, el presidente que venga a hablar con la gente de Catalunya y que sea el presidente consciente de que tiene abandonados a 6 millones de catalanes y que ha abandonado especialmente a 6 menos 2.100.000. Por tanto, que ha abandonado a 4 millones de catalanes a su suerte, el presidente que lo sepa, y el presidente que se mueva.
Si una cosa, ara recordant el que deia del PIB, clar, 200.000 milions d'euros que té de PIB Catalunya, és una mica més que Portugal, és una mica més que Irlanda i és una mica més que Grècia.
Sí, és que a veure, són 197.000 milions d'euros. És dir, a veure, és Catalunya, i un moment, és molt important, és el 18,8%, per tant, el 19%, gairebé el 20% del PIB d'Espanya. Per tant, som una potència i Catalunya dintre d'Espanya i amb la sinergia d'Espanya és molt important a nivell europeu i a nivell mundial. Però si Catalunya es queda fora de lo que seria Europa, el PIB nostre, suposant que tot continués igual, perquè clar, hi ha un aspecte també de què passaria amb un escenari de futur, hi haurien 197.000 milions d'euros que aquests sobre el total de la Unió Europea és el 1,1%. Per tant, sí que som importants dintre d'Espanya el pes específic, com Baviera ho és dintre d'Alemanya, però si Baviera surt és significativament poc important. Per tant, això és el que hem de pensar, sobretot quan veus els números una miqueta en termes globals.
Escolteu converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al World Trade Center de Barcelona, aquest dissabte amb el professor Gai de Lievan, en companyia del Joan Carles Valero, Manel Manxó, Joan Maria Claveguera i Salvador Guillermo. Endavant, Salvador.
Sí, jo comentar dues coses. La cosa és claríssima, jo crec que ho ha dit d'una forma diàfana, és a dir, és l'1,1%, em sembla que ha dit,
1,45% de tot el PIB d'Europa,
o obrir un meló que els països europeus no volen obrir. Per tant, quina d'aquesta opció pesi més és la que predominarà. I segona és possiblement el moment 0 més 1 estiguis fora, el problema és si en quin moment tornaràs a estar dintre, que això no ho sap ningú.
No, però depèn de que tots votin que sí.
Sí, no, això clar, és un tema, tots... arregla l'unanimitat. Ho dic per quedar que entenguin el debat i els temes. Jo volia parlar dos coses. La primera és una reflexió perquè hem patit una crisi molt important i, per tant, la recuperació és certa, però la recuperació no recuperarà els 7 anys de crisi. No podem preveure que en un any es faci el que hem perdut en 7. Per tant, la percepció anirà agafant-se a mesura que vagi agafant força això. La següent és, vostè ha fet referència a Balears, ha fet referència a Canàries i ha fet referència al turisme. Aquí a vegades a Barcelona es queixem del turisme, però com ens trobaríem si no tinguéssim turisme? No es queixem a vegades massa i no som conscients també dels beneficis que es deriven de determinades activitats i només es posem a pensar en els problemes que a vegades són col·laterals a la realització d'aquesta activitat?
Totalment d'acord, perquè jo crec que hi ha que apostar seriosament pel turisme. No és que vinguin aquí els turistes a tocar els nassos, sinó que hem de tenir mentalitat de turisme, i aquesta mentalitat de turisme a Balears la tenen. Vull dir, quan veus Balears, a mi, per mi és una de les lectures arrel de la revisió del producte interior brut que es va fer de l'actualització, que a mi em sobta, no? En el sentit de dir, escolta, Balears és l'única comunitat autònoma que el seu PIB ha anat creixent. Per tant, quan tothom ha tingut un descens al PIB, Balears creix. Què vol dir? Que ells han internalitzat molt bé que el turisme és una columna vertebral brutal, brutal en aquest cas, del seu PIB. Bueno, nosaltres hem de fer el mateix aquí. Jo, per exemple, quan venia cap aquí i davant tenia un autocar de turistes, en cap moment he dit, ostres, que de gital, li anava dient gràcies, 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 perquè vull dir que és important. Jo tinc que donar una conferència demà aquí a les Drassanes, i aleshores és molt curiós, perquè li deia al meu fill, escolta, com vaig i tal? Diu, no, tens que anar amb metro. Ostres, amb metro, que de gital. Diu, però no hi ha cap problema, perquè és la parada que hi ha més turistes turistes de tota Barcelona. Dic, carai, bueno, vull dir que en definitiva què passa? Que hem de saber valorar això i hem d'estar contents. Ara, aquest turisme li hem d'oferir un mínim. Per tant, aquest turista, quan vingui aquí, no es pot trobar les botigues tancades. Vull dir, hem de tocar de peus a terra. I aquest turista, si ve al mes d'agost, un diumenge, i està comprant a una botiga, a les 6 de la tarda no se'l pot fotre el Passeig de Gràcia al carrer. I el que no podem fer és el mes de desembre, que, per exemple, no ha vingut molta gent a Barcelona, haurà vingut, però que jo vaig a Madrid, i a Madrid no trobes ni una habitació al Pont de Desembre perquè de tota Espanya va anar a comprar a Madrid. I jo torno de Madrid a Malavi, li dic a la meva dona, podríem anar a comprar alguna cosa per aquests adults, i em diu la meva dona, està tot tancat. Dic, com que està tot tancat? Dic, de fot, tenen una botiga, tot tancat. Dic, anem al Corte Inglés, tot tancat.
Escolta, veig que li agrada més Madrid que Barcelona.
No, jo dic d'anar al Corte Inglés o d'agafar el Corte Inglés. Perquè tu te'n vas a Hospitalet de Llobregat, i clar, ja està obert. Aleshores, què hem de fer? Hem de fer algú pensant realment el que volem ser. És dir, si jo vull ser jugador de Champions, tinc que entrenar-me per ser jugador de Champions. Jo crec que ens passa una mica això, per tant, vull dir que aleshores... I l'economia l'hem de... Sí, Barcelona és una ciutat amb una capacitat turística tremenda. Aprofitem-ho bé.
Sí, però en tot cas, el que està dient, i la meva pregunta va per aquí, considera que estem desenvolupant una mena de país low cost? Perquè
sí.
Tornem al turisme. És una cosa que està molt bé, però que la vam inventar als 60, diguéssim. Sí. Si estem apostant per baixos salaris i per turisme de nou... És com un pas enrere, sota el meu punt de vista. Encara que no podem prescindir del turisme perquè va estar molt bé i en una ciutat com a Barcelona, i és evident que és una font de riquesa, però no estem fent una mena d'Espanya low cost?
Sí, jo penso, Manel, penso això. I jo sóc una mica més gran que el Manel, i aleshores m'agradaria... Jo tinc ara 61 anys, i m'agradaria explicar una cosa que era quan jo era petit i estudiava al batxillerat, que anava als Escolapis del carrer Balmes, a Can Colapi, del carrer Balmes. I aleshores, que és precisament, és el col·legi de Barcelona que més ministres i vicepresidents de govern ha donat, Vull dir que precisament, curiosament, i tots més grans que jo, en aquest cas.
Fet alguna oferta?
No, però vull dir, en aquest sentit, Joan Carles, que vull dir...
Postula com a candidat.
No. Precisament no. No, però jo destacaria... hi havia el cine, vosaltres us en recordareu dels col·legis, no? El cap de setmana, dissabtes i diumenges, i ens movíem, i per exemple, jo anava al cine o el dissabte o el diumenge no per les pel·lícules de vaqueros que feien, sinó fundamentalment perquè anaven les noies de les dames negres, que eren nenes mones de Barcelona i tal, i sempre hi havia alguna, no? Amb la que, bueno, doncs allò, cada això, primeros amores, ¿quién no dejó su cuerpo abrazar a los 15 años, com diu la Maritrini, no? I aleshores, recordo que entre pel·lícula i pel·lícula posaven el nodo, no? Pa, i aleshores sortia el Franco.
Eren sessions dobles.
Exacte, sessions dobles, no com ara una pel·lícula, eren dos pel·lícules com Déu mare, el nodo al mig, vull dir que jo... I aleshores jo recordo perfectament que el nodo sortia... Una ampliación de la fábrica SEAT de Martorell, pam, 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 y la producción del SEAT 600, del 850, del 124, pam, pam, y se exportan, bravo, y la turista, 35 millones, llega y el ministro Fraga Iribarne le da un ramo de flores. Bueno, ostres, ¿qué ha dicho? Estic veient lo mateix,
Aquí está.
O sigui, jo és al dir, aquest país ha evolucionat. Nosaltres no hem apostat per la nova indústria, per la indústria del segle XXI, per dir, escolta, el talent, els nostres nanos amb talent se'n van. No sabem retenir-los aquí. Per tant, què hem de fer? Hem de crear aquí un teixit industrial, indústria del segle XXI, potent, atractiu, amb força.
Algú perquè... que ho estigui fent? Per exemple, el País Basc ho està fent?
Sí, ostres, el País Basc ho està fent. Aquí entraríem de seguida amb el tema dels diners, de com es canalitzen els diners. I després, per exemple, una altra comunitat que jo em quedo quan vaig anar allà autènticament glaçat. Bueno, a més, glaçat entre altres coses, perquè sempre hi ha algun conseller i algun alcalde que em vol veure, que volen enraonar amb mi, és Navarra. Navarra és impressionant. Navarra.
Sistema de finançament.
També influeix molt, però clar, tenen un pes gairebé del 30% de la indústria.
Però no és tan tan significatiu, és a dir, o és que ells s'han planificat i han pensat...
S'ha planificat, han pensat, la gent està molt preparada, hi ha molta preparació.
I diners.
I diners, i hi ha un altre aspecte, que ningú ho prengui malament.
Quan administres misèries fa més difícil.
Sí, estem parlant de dues comunitats autònomes que poca cosa aporten a l'estat espanyol en matèria de...
Bueno, però, per exemple,
estem d'acord amb això. Estan d'acord amb el que dieu, les caixes han fet un paper, el País Basc aquí no han fet, segurament.
Sí, i després hi ha immigració, Vull dir que aleshores, per exemple, fixa la tassa d'atur, que és la més baixa d'Espanya, la de Navarra i País Basc, i la Rioja, Aleshores vol dir que saben fer les coses bé, i aleshores jo crec... Però, per exemple, el País Basc i Navarra, per exemple, els industrials, ara mateix el tema, diguem, de fer inversions industrials, del que et bonifiquen a l'impost sobre societats, les deduccions que hi ha a l'impost sobre societats, és autènticament brutal. Aleshores jo crec que hem de mirar molt aquest model, perquè si no l'altre, ho recordo carinyosament, però vull dir, jo per tornar a l'Espanya del Nodo ja
que li està. Permet, que li permet el sistema de finançament.
Clar,
li permet
clar.
El seu... a deduccions fiscals als territoris forals, que
sí. Sí, això és una cosa que necessitaríem aquí a Catalunya, estem d'acord?
I aquí, en canvi, a Catalunya es matxacen impostos.
Clar!
La pressió fiscal que tenim aquí és insuportable.
Jo crec que s'equivoquen perquè fixa't bé una qüestió. Si tu tens ara el fons de liquiditat autonòmica aquest que et van deixar els calés que necessites, vull dir que no tens cap tipus de problema i a més no et cobren interessos que tampoc tens cap tipus de problema, quina necessitat tens d'incrementar els impostos? M'explico? Si jo tinc aquí la barra libre del senyor Montoro, el que jo faria seria dir, oye, yo en vez de poner el impuesto sobre la renta a Cristóbal al 56%, lo dejo en el 48%.
El senyor Mascolell podria rebaixar el tram autonòmic.
Clar, no que vagi a demanar els calés allà a Madrid, però si li donen tot el que vulgui.
Hi ha una limitació de dèficit. Aquesta financera està una part.
Ja ho sé, però som els que tenim més dèficit, que són 3.000 milions d'euros, per tant, el que hi ha que fer és dimensionar adequadament la despesa pública i demanar-li que part del els 8.000 milions d'euros que paga Catalunya de servei de deute, que els pagui Madrid i ens ajudarien. Però...
Vinga, ens queda un minutet. Pregunta ràpida i resposta més ràpida encara.
Jo volia tornar al món del futbol.
El futbol.
Escolti'm, vostè que sap molt de números del món del futbol, a part del Real Madrid, del Barça i del Manchester i d'algun altre club europeu que són l'elit, la resta de clubs, el 90% i pico, jo crec que estan amb l'absoluta misèria i que sobreviuen com poden. Estem amb el món del futbol amb una bombolla que pot acabar petant com va petar la bombolla immobiliària a Espanya?
Podria esclatar, però jo crec que la resta de les altres lligues que jo conec, la francesa és modesta, vull dir que no esclatarà, el futbol alemany es mou bé, no esclatarà, la Premier League podria esclatar, però darrere de cada gran club hi ha un multimilionari, una fortuna, un grup d'empreses. La lliga italiana és perillosa perquè pot rebentar, i la lliga espanyola jo crec que veurem encara algun club que patirà perquè no podran aguantar. Per tant, vol dir que segurament a Alemanya hem d'aprendre moltíssim, hem d'aprendre molt també del que seria França, en aquest sentit, d'Anglaterra, perquè és un altre món, Itàlia i Espanya són una mica...
Però com es pot resoldre? Professor Gaidalí, hem d'acabar el programa.
Quina
és que som quasi bé les dues del migdia.
Ara que començava.
Professor, el tornem a convidar per parlar de futbol i de moltes més coses. Gràcies per la lliçó i molt bona tarda.
Gràcies, Carles, gràcies a tots.
Gràcies també a Manuel Manxó, Joan Maria Claveguera, Joan Carles Valero, Sábado Guillermo. Tornem la setmana que ve, com sempre, al Converses, Hotel Gran Marina, Walter Center de Barcelona, cadena Cope Catalunya i Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.